A veus de casa, l'illa de paper.
Bé, i un altre col·laborador que ha sobreviscut a les falles és Òscar París, i ja el tenim per aquí per tal de parlar una mica de literatura, de llibres. Bon dia, Òscar.
Hola, què tal? Bon dia, com estem? Doncs
pues molt bé, com dèiem, hem sobreviscut a les falles.
Sí, a més, per mi han sigut unes falles molt diferents respecte a les que jo he viscut els anys anteriors, perquè ara sóc pare de fallereta.
Hombre, però quina
cosa més... No, de fallereta de falla, però ja tira petardos, ja tu vas detrás, i tu... Jo recupero molt el tirar petardos, feia molts anys que no tirava petardos.
Ah, que és divertit.
I ara ho he recuperat, era mentat una altra vegada, ganes.
Claro, és que és lo más, és lo más.
I ja és quan vas a comprar la pirotecnia i dius, això per la xiqueta, i dius, no, això per a mi.
Claro, hi ha una varietat de petards ara, que
sí,
ja ho sé,
sí,
no?
Sí. No, jo crec que dels que tiren no existia, quan jo els tirava no existia cap.
No.
Només les bombetes.
Les bombetes, un clàssic.
Ara són cebetes.
Un clàssic.
Però són més grans. Jo no les recordava tan grans. Jo crec que això va augmentar amb els anys.
Tu creus?
Jo crec que sí. El que passa és que també han passat molts anys i la memòria també mos enganya.
Això passa.
Però sí, la veritat és que això ho hem parlat, que veure les falles des del suís de pare d'un xiquet que les està mirant per primera vegada canvia molt la perspectiva. Se viuen d'una altra manera.
Ja no vius tant de nit, no?
Sí, vivim de dia, però els dies se fan llargs, eh?
també. Bé, no hem vingut a parlar de falles, hem vingut a parlar amb un nou autor, així que conta'ns a qui ens has portat avui.
Doncs bé, parlarem amb Vicent Sanz, ell és autor de Traiguera. Ja l'hem portat aquí, ja hem parlat amb ells en aquesta secció, perquè ens va parlar de la revista Empelt, aquella revista d'Humanitats i Lletres que edita Maestat Viu, però ara canviarem el registre i parlarem de la nova novel·la que porta per aquest Sant Jordi, Una força cega. Ja ens explicarà més en profunditat de què va, però sí que puc avançar que és una novel·la negra. Que, a més, avui venim tots de negre.
És veritat. Sí, almenys per aquí. No sabem si Vicent també anirà vestit de negre, perquè el tenim a l'altra banda del telèfon.
Li preguntem.
Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Efectivament, vas vestit de negre?
No, ai. No és el cas. Però la intenció és aquesta.
Bueno, la teva novel·la sí que és negra, no? Esta novel·la negra, este gènere, que bueno, que tant ens agrada, no? Als lectors.
Sí, la veritat és que... en el cas d'una força cega podríem estar parlant de, no sé si de l'inici o de la continuació d'una saga que vaig començar en una narració breu per a una obra col·lectiva que va editar Índex a l'obra Crio Assassina ja fa un cert temps, i de la qual va sortir un personatge que era Ramon Borrull, un personatge que als finals dels anys 40 del segle XX feia de detectiu, no? Acabava fent de detectiu encara i feia de detectiu, diríem, a la comarca, al Maestrat, i que més endavant va donar lloc a la novel·la Màxima discreció. I Una força cega, bé, és una altra incursió, podríem dir, en el gènere, i és amb el mateix personatge, encara que potser, diríem, allò que en termes religiosos s'anomena el territori de Gràcia va augmentant, o sigui que primer és només a la comarca, després diríem a l'àrea de Castelló, i ara hi hem incorporat també Tortosa com a àmbits territorials propis on desenvolupa l'acció.
Sí, perquè a més val a dir que no només és el 11 de desenvolupació, sinó quan, perquè és una novel·la que s'ambienta, bueno, les aventures de Ramon Borrull tenen lloc durant els anys 50, 40, és a dir, la immediata postguerra, els anys més negres del franquisme, i en este, és una manera diferent de tractar la literatura en esta data. Estem acostumats, per exemple, a novel·les que tracten molt, són molt dramàtiques. En canvi, jo que trobo és que en Una força cega, simplement això és el terreny de joc. El terreny de joc és que se viu una dictadura, però la part política és com un fons que no afecta a les investigacions que desenvolupa Ramon Borrull.
Bé, jo aquí no sé si s'hauria de matisar, eh? Perquè,
matisa, tu matisa el que vulguis, que per
això... Sí, si expliquem una miqueta el personatge, sense fer cap avançament de l'acció, Ramon Borrull és fill de... d'un notari republicà que ha estat reprimit pel règim franquista i que de Sant Mateu i que s'ha de dedicar a l'estraperlo als anys 40 per sobreviure, no? I perquè no el reprimisquen més del que ja l'han reprimit, no? I, bueno, es dedica a l'estraperlo, fa servir una corredoria d'assegurances com a tapadora dels seus negocis i el fill, que ha hagut de marxar a la legió, o sigui, ha fet el servei militar a la legió per una mica blanquejar la trajectòria de son pare. És algú que és molt jove, que acaba tenint relació en les armes, sap manipular armes, sap fer-les servir, sap quan les ha de fer servir, i que no està disposat, diríem, a viure l'experiència de son pare, no? Perquè, a més a més, son pare és republicà, però de dretes. O sigui que, en certa manera, és una mica una odissea històrica, podríem dir, per a aquest personatge moure's en aquest ambient, no? I en aquestes circumstàncies històriques. Ell fa valer, sobretot, la seva capacitat de canviar de personalitat, i això li permet resoldre assumptes espinosos que li encomanen persones que no poden resoldre'ls d'una altra manera. Per tant, digues.
No, dic que malgrat que tot el que ens contes, no? que este personatge es mou en esta part fosca de la societat, el lector encara així empatitza amb ell, no? Com que has construït un antiheroi que atrape d'alguna manera.
Bé, sí, és algú amb qui el lector pot sentir-se identificat des del moment que l'arrossega a l'aventura i l'arrossega a viure llegint una experiència imaginària que el transporta dins del temps i que el transporta a circumstàncies que s'han de resoldre de manera expeditiva si no volem, diríem, acabar patint les conseqüències.
A més, el crim que, diguem, que fica l'inici a la novel·la té lloc a Castelló, és l'assassinat d'una jove, d'una família reputada. Està basat en fets reals o tot és ficció?
Bé, aquí hauríem de distingir molt bé entre això que comentàvem de l'ambientació. Jo diria que l'ambientació està del tot documentada. És a dir, per exemple, els llocs, les circumstàncies històriques, etc. Això està molt, molt documentat. Alguns personatges que apareixen a la novel·la són històrics, com per exemple Joaquim Bau, que és un personatge de Tortosa molt significatiu de l'època del franquisme. I, en canvi, la trama, i efectivament en una novel·la negra ja se sap que al començament allò, el que és el motor narratiu és un assassinat, la trama és totalment imaginària. D'acord? O sigui, és totalment... és una trama de novel·la, primer, si vols, amb elements detectivescos, que acaba resolent-se com és propi del gènere, no?
Clar, igual que d'alguna manera la novel·la negra es sol incloure pues, una mirada crítica, no?, cap a la societat. En el teu cas, quines injustícies, quins problemes socials has volgut posar en relleu?
Bé, la veritat és que existeix una, ja podríem dir, llarga tradició novel·lesca sobre el franquisme i una mica sobre, diríem, les característiques del règim, les conseqüències, etcètera, no? Que potser sempre ha estat feta des d'un determinat punt de vista polític molt escorat, diríem, a l'esquerra, no? És a dir, que apareixen personatges que són, això, represaliats pel règim, etc etc. I una mica allò que la novel·la intenta reproduir és quin era el funcionament intern del règim i com funcionaven les aquelles persones significatives que ocupaven càrrecs i que participaven directament del funcionament del règim i quins antagonismes, no? I quines tensions internes tenia també el règim polític. Jo penso que, tenint en compte això, i per les característiques que he exposat abans en relació al protagonista i a la seva família, podríem dir que és un punt de vista diferent, que no té per objectiu fer un judici, diríem, un judici general del que va ser l'època o del que va ser el règim, sinó que més aviat mira de mostrar quina podia ser la vivència de persones concretes posades en aquelles circumstàncies, no? I des d'aquest punt de vista se tracta més de descriure experiències humanes que no de fixar posicions polítiques o de transmetre una determinada visió del món, tot i que de la lectura diríem que el lector també està cridat a formar-se-la per si mateix.
I parlant del
que seria aquest, l'objectiu seria aquest.
No, diria que parlant del personatge, que ja és la tercera aventura a la qual pren part, hi ha hagut un creixement a l'hora de dibuixar el Ramon Borrull, o al contrari, estàs repetint ja el mateix esquema, perquè ja el tens molt fixat i t'agrada com t'ha quedat?
Bueno, jo crec que el personatge és impossible que no evolucioni. O sigui que... perquè va creixent d'edat, va passant-li el temps, les aventures, entre cometes, que he viscut anteriorment van curtint-lo, i per tant és un personatge que poc o molt evoluciona. És veritat que té una manera de pensar i una manera d'actuar que respon a uns patrons determinats, no? Això sí que és d'aquesta manera. Però el personatge canvia de preocupacions, eh? O sigui que pot ser en narracions anteriors allò que li interessa més que res és sortir d'un món anodí, que és la corredoria d'assegurances de l'oficina que son pare té a casa a la plaça Major de Sant Mateu, i que allò, venint, diríem, de la legió, és un món com molt per a ell com molt tancat, no? que el limita molt, i que busca sortir a viure la seva pròpia aventura vital. I per exemple, en aquesta novel·la, bueno, és algú que necessita resoldre alguns problemes personals que estan relacionats en diners, no? Perquè dels treballs que va fent, és algú que va acumulant diners però que no pot, diríem, exhibir-los en públic, perquè això cridaria l'atenció, i per tant això ho ha de resoldre d'alguna manera, i que també, diríem, que porta una espina clavada al cor d'alguna experiència amorosa que no li ha acabat de sortir bé.
I Vicent, tot i que Una força cega forma part d'un conjunt de novel·les, no?, que ja hem comentat amb Ramon Borrull, pot llegir-se de manera independent o cal haver-se llegit les anteriors per poder seguir la història?
No, pot llegir-se de manera independent, clar.
Ah, doncs
això és d'aquesta manera. Sí que a la novel·la apareixen, apareixen referències a l'experiència anterior del protagonista. Mm-hmm. Això sí, perquè és una manera de contextualitzar l'acció que s'hi desenvolupa.
I tu com a escriptor, que has treballat en diversos gèneres, sense anar més lluny, a una edat tens La cuina de Traiguera, que és un receptari tradicional, i Estrella de Mar, que és una novel·la juvenil. Per què t'interessa la novel·la negra i si l'enfrontes d'alguna manera diferent a altres gèneres?
Bé, no sé. La novel·la negra suposo que seria una mica pretensiós negar que no és un gènere que està de moda des de fa temps. I jo ja he tingut relació amb, i de fet, per exemple, amb el primer títol, que és aquell de Clio assassinat, bueno, és una mica el que et vas trobant, no? O sigui, a mi em busquen per... Escolta, col·labora en un volum col·lectiu per fer aquesta... O sigui, adaptar una novel·la ja de les primeres que vaig... La primera novel·la que vaig publicar, que era Partida, que era una novel·la així com històrica d'ambientació rural i tal. Diu, adapta aquell món, diríem, a una trama negra, no? I una mica hi vas anant, no? Després, no sé, he tingut ocasió de participar també al Festival de Novel·la Negra, alguns festivals de novel·la negra, entre els quals podríem esmentar el de Tiana Negra, i en certa manera, bé, és un gènere que resulta còmode per, justament per això que hem dit abans, no? Per una mica reproduir una determinada època i fer-ne una crítica social, alhora que generes això, una narració que no deixa de ser un joc creatiu per atraure l'atenció del lector, d'acord? Per què novel·la negra i i un altre tipus de novel·la? Sí. Sempre, la veritat és que, com he dit abans, al començament, he dit, això és una incursió per això, perquè en certa manera la meva creació literària consisteix bastant en això, no? En plantejar-me incursions en territoris creatius, en terrenys creatius que, si pot ser, no han d'haver estat transitats prèviament, que no és el cas de la novel·la negra i de la saga de Ramon Burrull, no? Però sí que és veritat que aquí hi ha com un interès especial, no? Hi ha com un interès especial. Quan vaig anar a presentar Màxima Discreció a Vila-real, al club de lectura de l'associació Socarrats, després vaig tindre ocasió de passejar una mica per Benicàssim i per l'hotel i visitar breument l'hotel Bora Mar, i va semblar-me que era també un bon escenari, no? per reproduir i per recrear en la narració, perquè en realitat aquell racó de Benicàssim és com de pel·lícula, no? Pràcticament. I trobo que està molt poc aprofitat per la creació literària que tenim, diríem, a casa nostra. I també vaig incorporar-lo, no? Bé, no sé si això ha contestat la pregunta, però perquè m'han anat bastant per les...
Sí, era una pregunta també complexa.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Vicent, jo crec que ja arribem quasi al punt i final d'entrevista, però abans de tancar, jo sé que te volia preguntar que com afrontes aquest Sant Jordi?
Ah, bueno, Sant Jordi, amb normalitat, eh? Amb normalitat. És a dir, que és veritat que la, que el llibre que acaba de deixir bueno, segueix una mica la dinàmica de publicacions de, que estan centrades en Sant Jordi, però bueno, farem lo que tinguem ocasió de fer, no? pel que fa a Sant Jordi. Perquè Sant Jordi, després de tot, és un dia, però sí que és veritat que ara, a la primavera, ja és quan se despleguen les activitats literàries i, per exemple, bueno, la setmana que ve faig la presentació del llibre aquí a la llibreria Índex de Vilassar de Mar, que és un disc, i el dia 29 faig la presentació a Traiguera, que és diríem, el meu poble, i aleshores, a partir d'aquí, tinc una sèrie de cites que, per exemple, el dia 5 vaig a la Fira de Jesús també a fer-ne la presentació, i a partir d'aquí, bueno, a l'abril ja anirem concretant dates.
Molt bé, bueno, nosaltres igualment des d'aquí, des de Ràdio Benicarlo, te desitgem un bon Sant Jordi, que d'alguna manera per als escriptors sí que és un dia assenyalat i és un dia especial. Vicent, moltíssimes gràcies per haver tret una estoneta per xerrar amb nosaltres aquí a la ràdio i esperem tornar a parlar amb tu ben pronte.
Molt bé, moltes gràcies, sempre que vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies.
La veritat és que és un plaer.
Per a nosaltres també, Vicent, moltes gràcies de nou i fins al proper cop. Adéu.
Bon dia.
Bueno, Òscar, tu ja et despedixo també.
Sí, apuntem a l'agenda, 29 a Traiguera. Pot ser una bona excusa per a pujar allí, fer una volteta, dinar en un restaurant de Traiguera, una activitat cultural...
Un planazo.
I dissabte fet.
Bueno, quina meravella, Òscar. A mi ja m'aveix. O sigui,
ara... Sí, i ara que la primavera confiem que ja sortiga el sol, per fi.
Esperem.
A més, és el cap de setmana que canvia l'hora, me pareix, no?
És possible, sí. És veritat.
Jo crec que sí. Quines Compta ganes, amb els rellotges.
Quines ganes de canviar l'hora. Moltes gràcies, Òscar, com
Vinga,
sempre.
Adéu.
I fins la setmana que ve. Adéu.